Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Deu minuts que passen de les 11 del matí, arribem a la meitat del Sant Cugat a fons i aquesta hora, com cada divendres, obrim el gabinet del benestar emocional. Avui amb Mireia Pérez, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda al Sant Cugat a fons un divendres més.
Moltes gràcies.
I Albert, bon dia.
Bon dia, que tornat aquí corrent de la plaça del Rei, ja sóc aquí.
Així m'agrada. Escolta, Mireia, avui ens has proposat parlar de l'educació emocional dels fills.
Sí.
Suposo per poder fer que siguin d'adults unes persones millors i més aprofitables, entenc.
Exacte. L'altre dia vam introduir el concepte d'intel·ligència emocional, què és, com es pot potenciar i tot això, i creiem que és important aplicar-la ja des del naixement dels nens en els fills.
Exacte. Llavors, és una qüestió que depèn dels pares, de l'escola, de tothom? Com seria això?
Bé... els nens tenen mil variables que van rebent per tot arreu, però la figura de referència sempre són els pares.
Exacte.
I són els que més...
Perdona. Per avaluar-ho, això suposo que més o menys deveu tenir alguna manera de... Si deveu algunes claus per descobrir si la cosa va bé o no va bé, en tot cas. Per poder-los educar, per saber si s'estan equivocant, si van pel bon camí, si...
Sí. De fet, hi ha un concepte molt important que és escola de pares, que primer de tot s'observen les relacions i les dinàmiques familiars que hi ha, per a partir d'aquí decidir si realment s'està fent bé o no. L'educació emocional en els fills depèn no només de la intel·ligència emocional que vam parlar l'altre dia com a concepte de gestionar les emocions, de tot això, sinó també hi ha dos aspectes claus molt importants que també s'han de treballar, que és... el llenguatge, com t'expresses, no? Que ara ho parlarem, i l'altra banda molt important també és l'autoestima. Crear una bona autoestima en els nens.
Doncs llavors tenim dos punts, que seria el llenguatge i l'autoestima, serien els dos eixos.
Exacte, a part del que ja vam parlar l'altre dia, que evidentment és el pilar més important.
Pel que fa al llenguatge, a què refereixes exactament amb això?
Em refereixo al fet de no crear etiquetes... i no crear idees en el nen equivocades, per exemple. No és el mateix dir-li a un nen, carinyo, no has fet bé això, o és que ets un desastre, no et sortirà mai bé.
Exacte.
I és una tendència que en aquesta societat
costa
bastant vegades, present.
No? Exacte, però a més suposo que tot l'entorn de la criatura, hasta els pares dient que són molt importants, però també tenim la televisió, que potser en aquest sentit tampoc és que pugui ajudar sovint a reforçar això.
No, clar, els pares, sobretot en els nens petits, han de ser conscients de què veuen i què no veuen en els nens.
Exacte.
Per exemple, en aquest cas de televisió, clar.
Exacte.
Bueno, que en tot cas suposo que també han d'estar atents al fet d'ajudar-los a aprendre en lloc de dir-los exactament què han de fer, o en lloc de castigar-los, com deies abans.
Exacte.
El fet d'endreçar l'habitació, potser al principi és millor ajudar-los a endreçar-la, que ja ho aprenguin com s'ha de fer, que no pas dir-los endreça l'habitació i ja t'espavilaràs. Una mica en aquesta línia, s'ha d'ajudar amb tot el possible perquè, a més, també puguin desenvolupar les competències en qüestió.
Sí, perquè referent a això, també hi ha una tendència molt important que és reprimir o no deixar expressar les emocions, sobretot les negatives, la ràbia, la por, la tristesa, és com que no es pot mostrar.
Clar.
No, s'ha de deixar mostrar i ajudar a ensenyar a com gestionar això.
Exacte.
I per què ha passat.
O sigui, no reprimir. Exacte. I educació en positiu.
Sí.
Això és important, perquè negar és el pitjor que es pot fer, suposo, en aquests casos, però no només per criatures, sinó qualsevol tipus d'animació que es faci a una persona, ja sigui a la feina, ja sigui a l'escola, on sigui, millor que sigui en positiu sempre.
Sí. Sí.
I després tenim un altre eix de treball, que era l'autoestima del nano en qüestió. Això com ho podem treballar?
Primer de tot, els pares han de mostrar un amor incondicional, una acceptació incondicional, que a vegades és difícil, no? Perquè també inconscientment fem, ui, si fa el que jo vull, o el que jo crec que és el millor, bé, si no, bueno, no, ha de ser incondicional.
Exacte.
I si realment l'educació emocional és adequada, el nen ja sabrà triar el que creu que ell és millor i el que creu que no.
Clar.
Sense equivocar-se, o equivocant-se, però s'equivocarà ell i rectificarà. Però clar, l'amor, vull dir, és tan important que un nen sense amor just al naixement li pot condicionar el desenvolupament neurològic, vull dir, és molt fort.
Exacte. Sí,
llavors ha de ser un amor incondicional.
Encara que ens tiri terra tota l'estanteria, no?
No, clar. Amor incondicional no significa que si el nen fa coses dolentes, no castigar-lo, sinó reforçar-lo negativament. Que, vol dir no centrar-se en les conductes dolentes, sinó centrar-se en les conductes bones, reforçar les positives perquè les negatives aniran desapareixent. Mm-hmm. I això molts cops també ho fem al revés. Castigar-lo perquè ha destrossat allò, però quan realment ho ha fet bé no dir-li res. Ha de ser tot al revés.
Exacte. Però s'ha de castigar? El càstig és una via... evidentment un càstig de la teva habitació, no?
Tampoc... No cal deixar-ho tancat al balcó a dormir, tampoc.
Exacte, tampoc seria això, però un càstig serveix d'alguna cosa, un càstig?
Jo personalment aplicaria només el càstig en situacions extremes, doncs potser ha pegat algun nen o ha insultat a no sé qui, però per defecte el càstig s'ha d'evitar al màxim.
Clar.
I reforçant les conductes positives... Uh-huh. Les conductes negatives van desapareixent.
Clar. Que de fet el càstig, si és molt, el que deies, si no es fa servir en situacions extremes, si és recurrent, acaba perdent el
clar,
valor.
És que no té cap mena de valor, o renyar, o cridar, no.
Clar, exacte.
Si es fa sovint...
O sigui, tot no. Diguem que ha de tenir tot una manera de fer, diguem, estàndard, i el que sigui anormal, que sigui aquesta pujada de to, de veu, el càstig, per exemple, en qüestió de la teva habitació, això ha de ser una cosa excepcional, de tant en tant, i quan el nen hagi fet alguna de grossa.
Exacte, perquè a part això també és el comportament dels pares és bàsic, com que són els adults de referència.
Clar.
Si es trenca una cosa i el pare es fica a cridar i insulta no sé qui i no sé quantos, el nen interioritzarà que quan es trenca una cosa ha de fer això.
Clar, exacte.
I això també és la mateixa gestió de les emocions, no només ensenyar-li al nen, sinó comportar-te tu.
Clar.
Coherentment això.
Exacte,
parlaves
també al principi de l'escola de pares. Els pares sovint estan preparats per educar criatures?
És difícil. És difícil perquè ningú et dona un carnet per ser pare.
Clar.
I jo personalment, i és una opinió, crec que tots els pares haurien de passar per una escola de pares perquè no és gens fàcil ser pare.
No pas.
És molt difícil.
Clar, i avui necessites... que encara tenim menys temps per ser-ne.
Exacte.
I més el ritme de vida que portem, això mateix, Albert. Sí, és una cosa difícil. Però existeixen escoles de pares, n'hi ha?
Sí.
Sí.
De fet, a Pantarrell també tenim un projecte... Bueno, estem dissenyant un projecte que d'aquí poc sortirà, i és precisament per això, per ajudar els pares a millorar les relacions amb el fill, a millorar les dinàmiques familiars contaminades, que molts cops és difícil sortir-ne un cop has entrat en aquest espiral de crits o de...
Sí.
De... com es diu en català? De reproches?
De retrets.
De retrets. Clar, és difícil sortir d'aquesta dinàmica.
Sí. Seria en plan supernani. Quasi bé, eh? El que m'estàs plantejant. Bé, evidentment no he portat a l'extrem, però...
No, però sí, és la idea, és una mica la idea, però clar, amb una intervenció llarga, perquè si també és una cosa molt curta, et pot ajudar a veure les coses que van bé i les que no van bé, però no et pot ajudar a millorar-ho.
Això requereix temps.
Sí.
Ara has esmentat Supernani, fins a quin punt el que veiem en aquest programa pot ser així, tal com ho ensenyen? A vegades sembla que sigui molt exagerat el que està passant en aquestes cases que veiem.
La Supernani... Clar, és un programa de televisió, però les activitats, les tasques que fa, la teoria en la que es basa és totalment correcta i adequada. Sí,
no,
perquè
això,
els nens...
És bo saber això, eh?
És bo saber-ho, sí senyor.
Clar, vull dir, sí que es recolza en una teoria adequada i potser sí que no dedica el temps suficient, però bueno, la televisió tampoc et pot donar una altra cosa.
És a dir, però... que en cas que, per exemple, algú es trobés en aquesta situació, evidentment no serà allò bufar i fent polla, és que s'acaba un moment i res, el que li dura Supernani, diguem-ne, és un procés més llarg.
No, clar, ha de ser molt llarg, perquè si tu comences una conducta, per exemple, els nens, quan es fiquen a plorar en una botiga perquè volen no sé què, no, després de 5 minuts, bueno, va, perquè deixi de plorar. Això és com... és la metàfora d'aquest projecte, no? Si tu realment deixes de ser conseqüent, si tu has dit que no, és que no. Si després serà que sí, el nen ja ha après que...
Exacte, ha de saber qui mana.
Clar, això és el mateix. Ha de durar molt llarg perquè el nen vagi interioritzant les conductes positives, les conductes bones.
Mm-hmm. permesa, però no, no crits, diguem-ne.
No, això mai, això mai.
I, escolta, deies que els nens tenen com a màxim referent de persones adultes els seus pares. Això, evidentment, és indiscutible. Sí. Llavors, sembla que per aquesta lògica la nena hagi de ser igual que els seus pares quan creixi. Però això no s'ha de passar sempre.
No, però sí que és, en general sí que és cert que molts nens copien les conductes dels seus pares.
Normal, clar.
Però, no, clar, això mai es pot dir 100%. Però, clar que hi haurà nens que vegin que les conductes dels seus pares potser no són adequades i facin al revés, o les conductes dels seus pares sí que siguin adequades i també facin al revés, però en general sí que copien.
Clar, i un nen com pot saber que la conducta del seu pare és, no és bona, si és l'únic que ha vist?
Clar, quan és més gran.
Clar, exacte. Però ja seria quan entraria pràcticament a l'adolescència, pràcticament.
Clar, per això és tan important. Per això és tan important donar-li una bona educació emocional i que els pares facin les coses de manera correcta en aquest sentit.
Exacte. Però per tant, igualment el treball ha de ser des del dia que neix la criatura.
Sí.
Per tant, no, no és qüestió de dir, mira, ara m'hi poso que té 5 anys el nen. No. Això s'ha de començar a treballar des del principi.
Des del naixement.
Si la cosa està malament, suposo que deu ser reversible, també, una miqueta més endavant.
Home, clar. La infància... I els psicòlegs ens som molt culpables d'això, que hi ha la idea que la infància determina. Això mai, 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 mai dels mais. Potser condiciona una miqueta, però no determina mai.
Clar, clar, clar. Sempre es pot educar per canviar.
Sempre.
Això també està bé saber-ho. Són coses d'aquelles... Home, sí. Home, sí, no ens quedarem poc tranquils, perquè depèn quina infància pugui tenir algú, com surt... Vaja, podria tenir una vida força dura i, no, i per sort es pot tirar enrere, això. És una bona notícia que podem tenir, això, sí, evidentment. Sí. Doncs, vaja, tenim... bastantes coses per comentar en aquest sentit. No sé si hi ha alguna cosa més, Mireia, que puguem comentar al respecte.
Bueno, bàsicament això, la importància en la infància, perquè després, lligant-ho també amb el de l'altre dia, si ho practiques des de la infància, des del naixement, crearàs un adult doncs, molt més competent, molt més feliç, capaç de gestionar els problemes quotidians que ens trobem cada dia...
Sobretot ser feliç, això.
Exacte.
Sí, home, si pots garantir que algú sigui feliç, ja ho tens quasi tot fet,
I tant que sí. Doncs, Mireia, amb això ho deixem i ja. A veure quan ens veiem un altre cop per aquí al benestar emocional.
Molt bé.
Gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.